Són les 9 del matí.
La gent normal, el nou programa de Ràdio Rubí.
Gent normal, al final, som tots plegats. Gent normal, sí, però que tenim tots. Tenim una vida, tenim una història, tenim converses agradables, tenim mirades que val la pena explorar i que val la pena d'assaborir amb deteniment.
Tots els dimecres a les 6 de la tarda, amb Germà Bustamante.
Dimarts i és 25 de febrer i hem de parlar avui d'una reunió important que es feia ahir al Palau de la Generalitat entre els dos governs, l'espanyol i el català, i doncs que van arribar acords destacables. El compromís d'arribar als 25.000 agents dels Mossos d'Esquadra abans de l'any 2030, la creació de nous jutjats per arribar a la mitjana de ràtio espanyola i la creació també del Consorci d'Inversions, entre moltes altres coses. Després les repassarem en una roda de premsa conjunta entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, van escenificar la sintonia entre els dos executius liderats pels socialistes. I més anuncis que coneixíem ahir. Resulta que Esquerra Republicana i el govern espanyol han tancat l'acord per la condonació d'un 23,1% del deute de la Generalitat amb l'Estat. Donen compliment d'aquesta manera a un altre dels punts del pacte d'investidura de Pedro Sánchez, si recordeu, el 2023. I atenció, perquè després de tants estires i arronses, sorpresa, la direcció de Junts acordava ahir la retirada de la proposició no de llei del Congrés dels Diputats, que demanava a Pedro Sánchez que se sotmetés a una qüestió de confiança. De fet, s'havia de debatre i de votar aquesta mateixa tarda a la Cambra Baixa. Ho acordava ahir la formació per unanimitat, després que el mediador internacional Francisco Galindo, ho explicàvem ahir, demanés aquest diumenge a Junts que precisament fes marxa enrere. I avui, tot just fa 5 anys, que es va detectar el primer cas de coronavirus aquí a Catalunya i a les 11 del matí es farà un acte a l'Hospital Clínic de Barcelona. I mentrestant, aquí a la ciutat i pel que fa als esports, avui parlarem de bàsquet, d'hoquei, de futbol i de waterpolo. Derrotes dels dos primers equips del Club Natació Rubí en els seus respectius duels continuen a la zona baixa de la Divisió d'Honor. En parlarem en un programa d'esports en què també revisarem els partits de bàsquet del Sant Jordi amb dues derrotes i una victòria. Va ser la del primer equip dels nois del CEP Sant Jordi contra el Mollerussa B, un programa en el que també mirarem cap a l'hoquei patins en línia amb les dues derrotes dels dos primers equips dels 100 patins. Les noies han cedit el lideratge de la Lliga Elite. I en futbol, només una victòria en tercera catalana. Va ser la de l'Olímpic contra l'Escola Pia Terrassa per 4-2. Quatre minutets del matí, anem a la informació de serveis. Com sempre, anem a conèixer quina és la previsió meteorològica per avui, amb cert canvi de temps el que tindrem en aquesta jornada de dimarts. Ens ho explica des de l'Agència Estatal de Meteorologia el Juan Carlos. Bon dia, Juan Carlos.
Bon dia. Avui a la província de Barcelona tenim intervals de núvols augmentant a cels molt ennuvolats durant la tarda, amb xàfecs ocasionalment acompanyats de tempesta i possible calamar-se petita a la meitat oriental durant la segona meitat del dia. Les temperatures diurnes avui baixen lleugerament, quedant-se les màximes als 17 graus a Vilanova i la Geltrú i Rubí, 16 a Barcelona i Igualada, 15 a Manresa, Mataró i Sabadell i 14 a Vic. Per altra banda, bufa vent de component nord-est, fluix ocasionalment moderat al litoral i fluix variable a la resta de la regió, girant a components est i nord-est, moderat al litoral nord durant la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I anem a les carreteres catalanes perquè per variar aquesta hora són les 9 i 5 minuts, doncs hi ha cua a diverses autopistes. Des del RAC, com sempre, saludem a la Carla Buigas. Bon dia, Carla.
Bon dia. Un accident a la C33 complica la sortida a Barcelona pel nus de la Trinitat. Es registren cues a les rondes, 3 quilòmetres a la ronda litoral des del nus del Besòs i a la ronda de dalt des de la Vall d'Hebron. D'entrada a la ciutat, les afectacions es concentren a la C58 i a la B20 des de Badalona. També una avaria a la B23 provoca retenció entre Sant Feliu de Llobregat i Sant Joan d'Espí. Es talla un carril en direcció a Barcelona i afecta de retruc l'autovia 2, que té retenció des de Vallejar fins a Cornellà. Encara al Baix Llobregat també van carregades les vies de la costa des de Gavà fins la rondes i al Vallès també generen bus a la C16 a Terrassa en sentit sud per obres i a l'antitud a la P7 des de Santa Perpètua a Barberà en sentit sud i des de Cerdanyola cap al nord. També les rondes es destaca afluència en sentit Llobregat des d'Horta i des del Fòrum. És tot des del RAC. Bon dia.
Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM. Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès.
Telma.
On som, Lluís?
No enganyem. Som Cuca Fernández i Carmen Moreno, les Telma i Lluís de Ràdio Rubí.
Si t'agraden les històries inspiradores, aquest programa és per tu.
Tots els dimarts a la tarda de 6 a 7. Inspira!
Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,5.
Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre...
Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.
Coordinadora d'Entitats per una Sanitat Pública de la nostra ciutat es reunia el passat 11 de febrer amb l'alcaldessa, amb Anna Maria Martínez, per tractar diverses reivindicacions històriques i mancances en el terreny de la sanitat pública, en el cas, òbviament, de la nostra ciutat, especialment en aspectes com, per exemple, doncs, l'atenció primària, la pediatria, el servei d'ambulàncies o les ampliacions del CAP Anton de Borja o del CAP Sant Genís. En aquesta reunió també estaven presents altres membres de l'equip de govern, la regidora socialista Sònia García i Anabel Cuesta, i a més a més també el regidor i el portaveu d'En Comú Podem Rubí, Andrés Medrano. I per explicar-nos els detalls d'aquesta trobada i els acords una mica els que van arribar, m'acompanyen aquí avui als estudis de Ràdio Rubí dos dels integrants d'aquesta coordinadora. Per un costat, el Josep Maria Pijuan. Molt bon dia, Josep Maria.
Hola, bon dia.
I per altra banda, el Martín Pretén. Molt bon dia, Pretén. Benvingut, Martín.
Bon dia.
Benvingut.
Gràcies.
Anem a parlar de moltes coses d'aquesta reunió, perquè, per exemple, entre d'altres coses, veu parlar del que jo deia, no?, de l'estat de salut, diguéssim, de l'atenció primària a la nostra ciutat. Per exemple, és una qüestió que hem parlat moltes vegades amb la coordinadora, per exemple, no?, de les visites amb els especialistes, per posar algun exemple, de tenir més ràpid l'accés al metge de capçalera, 48 hores, per exemple. Són alguns dels temes que veu estar parlant. Ara parlarem de més, no?, però aquests com a essencials, no, Josep Maria?
Sí, sí. Sí, bueno, en principi es van tocar els 12-13 punts que tenim a la plataforma, derivats amb coses que ja estan repetides, com ara dius tu, els temes dels CAPs. A veure, el preocupant amb aquest tema és de que et dona la impressió de que en el pressupost d'aquest any això no es contempla. Vull dir, en principi està sobre la taula, però no hi ha una confirmació. Primer, perquè no hi ha pressupostos aquest any 2025, con lo qual vol dir que moltes de les coses passaran a l'any següent, con lo qual tornarem una mica a lo de sempre, no? Any electoral i llavors tot de promeses, diguéssim, que després passen 4 anys i no es compleixen, no? Diguéssim, aquesta és la situació que queda als caps. No sé si tu tens més...
No, jo penso que la reunió, doncs, bueno, es va evidenciar la voluntat de col·laboració, però la línia de lo que diu Pi Joan, crec que portem molts anys, reivindicant o sigui, els punts que vam presentar a la reunió, que pràcticament d'aquests 13, doncs la majoria doncs, depèn de la voluntat de la Generalitat, del Consell de Salut.
Clar, perquè estem parlant, per exemple, d'ampliacions del Cap Anton de Borja, sí, del Sant Genís, perquè, clar,
això
al final...
Això ja està aprovat, per tant, això sí.
Però que em refereixo que això pertany al govern de la Generalitat.
Procés. Però, esclar, si no hi ha un augment del pressupost, en realitat tornarem al mateix. Vull dir, les voluntats estan bé, les paraules estan bé, però el que importa són els fets. I portem un endarreriment, no només amb el tema dels CAPs, encara que estigui aprovat, però, vull dir, el tema del CUAP, que es va defensar la defensa de dotar personal suficient, etcètera, tot això s'ha quedat una mica a l'aire. A més, van treure el servei de traumatologia. Què vol dir que...
Les especialitats, diguéssim.
Sí, sí, sí.
Les especialitats queden pràcticament al marge, diguéssim. Pràcticament les especialitats es diu... Bueno, quan tinguem l'hospital ja en parlarem de les especialitats.
Clar, aquest és l'altre tema, sí, no? Sí. El centre d'alta resolució que també veu tractar en aquesta reunió amb l'alcaldessa i amb la resta de regidores.
Mira, jo faria un petit resum. Mira, l'augment de pressupost d'atenció primària. L'Ajuntament diu que lluitarà de la realitat. Accés a la visita amb metge d'atenció primària 48 hores. L'Ajuntament diu que lluitarà de la realitat. Compliment de termini recomanat pel Departament de Salut, visites als especialistes, prova diagnòstica i intervencions quirúrgiques. Més l'atenció primària dins de les 48 hores. Tot això no es compleix.
De totes formes, si no m'equivoco, en teoria hi ha una reunió pendent, no?, entre l'Ajuntament i la consellera. Aquest cas, la consellera de Salut. No sé si us van dir alguna data aproximativa o algun calendari d'aquesta possible reunió, on, evidentment, des de l'equip de govern local s'hauran de tractar aquests temes de la sanitat de Rubí, no?
Es va suspendre una i aquesta segona encara no té data. I una mica... vam entendre que havia un cert compromís, diguéssim, de que quan hi hagués aquesta data també es faria la reunió que nosaltres venim sol·licitant des del 2021. Vull dir, nosaltres, diguéssim, hem vingut sol·licitant com a coordinadora, perquè en aquell moment no funcionava, però com a Rubí Sanitat o Rubí per la Sanitat, diguéssim, hem anat reclamant entrevistes amb el conseller des de la recollida de les 4.006 signatures en el 2020 a l'acord de ple del 2021, a la manifestació de la coordinadora el 2023. I, clar, estem al 2025 i hem enviat 3 cartes a 3 consellers diferents i en cap, diguéssim, malgrat que un conseller verbalment a la plaça ens va dir que en 15 dies ens diria alguna cosa, clar, ha passat, ell ja ha dimitit i han passat no sé quants mesos i no tenim aquesta... Sembla ser que sí, que aquesta reunió que hi ha amb l'alcaldessa també en formarem part en un moment determinat nosaltres, no? Jo penso que en part és lògic, perquè és que, diguéssim, el que nosaltres defensem potser una mica amb més profunditat i més esquematitzat és el que defensa en general el pla de salut de Rubí. Del pla de salut de Rubí 22-27, diguéssim, d'una forma o altra, recull moltes de les coses. El que nosaltres no hem vist és que en aquests anys, 22, 23, 24 i tal, s'hagin donat passos. Vull dir, pràcticament el Consell de Salut no reuneix des del 2022 i pràcticament no m'ha avançat. No?
De fet, una altra de les reivindicacions de les qüestions que portàveu a aquesta reunió era que es reunís, no?, aquest Consell de Salut. Òbviament es poden tractar totes aquestes qüestions.
Sí, perquè si això es fa dos anys concretament, doncs que no es reuneix, doncs com pots tractar d'una manera àmplia el tema de la sanitat i les mancances a Rubí si el principal òrgan que ha de discutir i ha de fer propostes també i ha d'aplicar doncs, aquest pla de salut, no es reuneix.
I va haver un compromís de reunir-se aquest Consell de Salut en breu?
Bueno, vam prendre nota, però no hi en concret no es va especificar res. Per tant, nosaltres esperem que es reuneixi, perquè aquest pla de salut va sortir precisament de totes les entitats, de tots els CAPs, etcètera, els responsables, i per tant, vull dir, això és el punt de referència concret. Vull dir, és cert, com deia Pijón, nosaltres tenim 13 reivindicacions que van ser defensades amb una manifestació de més de 4.000 persones i tot això doncs, haurem de plantejar de novament, perquè quan tens una reunió amb un organisme institucional, tu el que mires, aviam què és el que s'apropa i, més a més, què és el que es pot fer. Però la conclusió és que haurem de tornar a fer mobilitzacions. Haurem de tornar a fer mobilitzacions, perquè l'opinió de la gent a l'atenció primària i quan parles amb la gent doncs, que té encara proves per realitzar, etc., és de molt cabreix. Mm-hmm. És de molt cabreix. Per tant, ara que tenim a prop la delegació territorial aquí a Rubí, que l'han traslladat de Terrassa a Rubí, doncs haurem de pensar més d'una vegada d'anar a la delegació territorial.
I a banda d'aquesta llista que ens comentaves, Martín, d'aquestes 13 reivindicacions...
Terrassa-Sant Cugat.
Bueno.
Terrassa-Sant Cugat. A banda d'aquesta llista de reivindicacions, també veu parlar, per exemple, de qüestions més, enteneu-me, entre cometes, pràctiques, com és la línia d'autobús, la L8, que és la que els rubinencs utilitzen, rubinencs i rubinenques utilitzen per anar cap a l'Hospital de Terrassa, i en aquest aspecte també n'hem parlat més vegades, però no sé si hi va haver alguna mena de compromís en el sentit de tenir més freqüències, no? Perquè la gent doncs, pugui arribar a les proves o al metge o el que sigui, als especialistes a l'hora, no?
Sí, la resposta és que estan pendents d'una nova reunió amb el Departament de Mobilitat, està molt avançat en l'ampliació amb els altres ajuntaments i es vol reduir el temps de trajecte i actualment té un pressupost d'un cost de 400.000 euros. Vull dir que també hauríem de mirar perquè Sant Cugat, per exemple, doncs ha tret la targeta a ferrocarril, han tret de dos zones, l'han posat a una per la gent que ha d'anar a Terrassa, a Mutu de Terrassa. És clar, s'hauria de compensar també la gent de Rubí amb aquest hospital amb més freqüència, però més a més, llavors, vull dir, el cost hauria de ser menys també, subvencionat...
Una zona.
Uh-huh. Amb una zona, vull dir, això és...
Com si fos un transport urbà.
Exacte.
I l'altra qüestió també, ho mencionàvem abans, és el centre d'alta resolució. Hi ha gent que li diu centre d'alta resolució i altra gent que li diu hospital, depèn de amb qui parlis, que també, òbviament, serà tractat a la reunió que hagi de tenir amb la consellera de Salut, en aquest cas, no? Sí. N'hem parlat també moltes vegades, el projecte està mig fet, com deies, Josep Maria, no hi ha pressupost, per tant, no sé, al final com acabarà, i amb la reunió amb la consellera, no?
A veure, jo penso que la promesa està feta, diguéssim, hi ha moltes promeses d'aquestes fetes de la comarca, per exemple, aquí, a la zona del Vallès Oriental, diguéssim, tot el que és Cerdanyola, bueno, Occidental, Cerdanyola, Montcada, també tenen un hospital pendent. Diguéssim, a veure, el que està clar és de que no podem esperar a posar la quarta primera pedra de l'hospital. Diguéssim, si realment Rubí vol un hospital... tindrem que continuar a mobilitzar-nos. Vull dir, no, crear un espai d'unitat amb tothom que permeti, diguéssim, exigir aquest hospital. I, a més, a veure, penso que tindríem que... És que, clar, no estem parlant d'un hospital per 80.000 habitants, que ja seria important per Rudi, no? Perquè estem parlant d'un hospital de 200.000 habitants, perquè és un hospital
per
Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal. Estem parlant que Sant Cugat té vora 100.000 habitants en aquests moments, 97.000. Nosaltres estem amb 83.000. Castellbisbal està amb 12 o 15.000. Amb això dades del 2024. A veure, diguéssim, és evident de que tenim que aconseguir una unitat a nivell local i a nivell comarcal per exigir que aquest hospital, diguéssim, i que a més sigui un hospital que no tingui una determinació, diguéssim, que avui podem entendre que és un hospital de segona, per dir-ho d'una forma. però no tancar mai la porta a que sigui un hospital de primera. Diguéssim, que amb els acords que s'arribi amb el departament, amb el conseller, amb el que sigui, digui, escolti, d'acord, vostè ara arriba fins aquí, però escolti, firmi'm aquí baix que en funció de les necessitats que generi a la nostra ciutat, a la nostra subcomarca aquesta, diguéssim, amb un plaç de 4 anys, un plaç de 5 anys, revisarem la situació i si es té que passar a un altre tipus d'hospital. Perquè l'espai d'on per això. D'on per això. Llavors, diguéssim, no tindríem que limitar això, no?
I ja per acabat, ho comentaves, Martín, el tema de les mobilitzacions. Us veu reunir, aquesta reunió de la que estem parlant, va ser l'11 de febrer. No sé si us ha donat temps de... Perquè, a més, ara, que me recordo, l'abril és el Dia de la Salut, si no recordo malament, el 7 d'abril, si
dia
no m'equivoco.
Dia 3, em sembla.
El dia... No sé si heu pensat alguna mobilització d'aquí fins llavors.
Estem pendents, diguéssim, de que hi ha una convocatòria a nivell general per part de salut i de pensionistes. Em sembla que és el 3 d'abril i no descartem fer una convocatòria, que en el fons, diguéssim, la convocatòria que hi ha és, diguéssim, concentrar-se davant dels CAPs una mica per reclamar una millor atenció.
Això a nivell de Catalunya?
En principi, a nivell de la mobilització seria proposta de Rubí, perquè hem de discutir a la coordinadora, no és algo que s'hagi fixat data, però és que no hi ha una altra manera d'afrontar la problemàtica si no és amb mobilitzacions, per pressionar tant el Consell de Salut com a les institucions. Jo vull fer, amb aquest tema... O sigui, la Comissió de Defensa de Sanitat Pública 100% de Cerdanyola, és més just, en realitat tenien previst o tenen previst un hospital. Ja han reduït les competències o han reduït els terrenys, etc. Si no hi ha pressupost, la pregunta és com faran un hospital a Rubí, com faran un hospital a Cerdanyola? Pensem que això s'ha d'aclarir perquè no, encara no està concretat, es parla en general. Però jo faré referència molt poc a la moció que va presentar Esquerra el dia 21 de novembre. La pregunta era, en quina situació es troba l'hospital previst per Sant Cugat del Vallès Rubí? Quin és l'estat de la cessió de terrenys de la seva construcció? Quin és el calendari previst? Quin és el pla funcional previst pel Departament de Salut? Que han contestat, silenci.
Doncs veurem què és el que passa amb aquesta reunió que dèiem, que ha de mantenir l'alcaldessa amb la consellera, aviam si doncs, afinem una miqueta més en aquest tema.
I vosaltres,
efectivament, i si hi ha mobilitzacions, doncs òbviament tornarem a parlar d'aquestes possibles mobilitzacions per part de la coordinadora. Martín, Josep Maria, moltíssimes gràcies, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies
igualment.
Nota de veu al 637-830-637. Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès.
A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Long Play, on la música és la protagonista. Dimarts de 9 a 10 de la nit a Ràdio Rubí.
Minuts i seran 2:15 del matí. Anem a repassar més informació de la nostra ciutat després de parlar amb la coordinadora per una sanitat pública de la nostra ciutat. Parlem ara d'una altra qüestió ben diferent, concretament del comissari de la Policia Nacional jubilat que va matar, recordem-ho, la seva parella Rubí, la seva exparella Castellbisbal, que continuarà mantenint les condecoracions que li van atorgar els cossos de la Generalitat i del govern espanyol perquè la seva normativa no ho permet en cas d'assassinat. El jutjat, a més, ha arxivat el cas perquè no es pot jutjar l'acusat, ja que Joan Fortuny es va suïcidar just després d'aquest doble homicidi del que parlàvem. Ens ho explica amb més detalls la Pamela. Martínez.
Unes hores després del doble crim, el delegat de govern, Carlos Prieto, va anunciar que, d'acord amb el Ministeri de l'Interior, s'estudiaria la retirada pòstuma de les medalles i distincions de l'excomissari. La Generalitat es va sumar a l'intent de retirar-li. 6 mesos després encara les manté i només la Guàrdia Urbana de Barcelona i la Paeria de Lleida han iniciat els tràmits per fer-ho possible. El passat mes de novembre, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ja va confirmar en una resposta parlamentària que dins el marc jurídic actual de la Generalitat no existeix cap via possible per procedir a la retirada de la medalla que se li va otorgar a Fortuny l'any 2009. El mateix s'ha comunicat des de la resta d'organismes i cossos estatals. Ni els ministeris d'Interior i Defensa, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, l'Exèrcit ni la delegació de govern poden retirar les condecoracions a l'excomissari perquè la seva normativa no preveu la retirada en casos d'assassinat, ja que bàsicament no contemplen la possibilitat. A banda d'això, finalment, el doble crim masclista quedarà impune. Els jutges de Rubí han hagut d'arxivar el cas perquè l'assassí es va suïcidar i, per tant, no es pot jutjar ningú. Malgrat que els familiars de les víctimes podrien fer un recurs per reclamar indemnitzacions, en el cas de violència masclista, qui hauria de pagar aquestes multes serien els familiars o fills de l'assassí, que a la vegada també són víctimes.
I un parell de notícies relacionades amb el món cultural de la ciutat, perquè el Museu Vallhonrat ha publicat la 8a edició de la seva col·lecció de contes infantils. Es tracta del títol Pons Sirac, l'àngel de cristall, i explica la trajectòria i la tècnica d'aquest escultor que té exposat al Museu Rubinenc, doncs bona part de la seva obra. Com la resta de la col·lecció Històries del Museu Vallhonrat, aquesta última referència doncs està escrita per la Núria Julià i dibuixada per l'Helena Buixader. L'objectiu és el mateix amb què es va iniciar la proposta l'any 2022, acostar la història de Rubí i del museu als més petits i d'una manera doncs clara i divertida, així ho explicava la pròpia Núria Julià.
Estan escrits amb rodolins, és una lectura fàcil per llegir. També va bé per les persones que arriben en el municipi, que són nouvingudes, perquè puguin aprendre el català. I, bueno, és una manera que els nens explorin també els mons màgics, que adquireixin valors, que estableixin un lligam amb els pares i amb els avis, que els expliquin els contes, i també per propiciar un ambient de tranquil·litat al dia.
El museu publica cada any 2 d'aquests contes infantils. Fins al moment, la col·lecció ha tractat temes com la Rierada del 62, la tradició vinícola de la ciutat, el fons del Museu Vallhonrat o la saviesa de la gent gran. La pròxima edició sortirà al setembre i es dirà El secret del fullet, un conte sobre les tradicions de Nadal. Els llibres són gratuïts i es poden anar a cercar la immobiliària Finques Vallhonrat fins que s'acabin. També hi ha exemplars a les biblioteques i se'n reparteixen alguns per les escoles. I l'acte de cloenda dels 100 anys de representacions dels Pastorets al Casal Popular inicia la nova temporada estable del Teatre Municipal La Sala. Serà el 15 de març a 6:45 de la tarda. Títols d'èxit com Les Mans o L'Imperatiu Categòric compartiran cartell amb espectacles que aposten pel talent local i també per les propostes consolidades, com per exemple el cicle Gaudí, tot plegat en la recerca i en la consolidació també de nous públics. La programació inclou desenes d'espectacles que volen acostar a la ciutadania unes arts escèniques de qualitat i amb diversitat d'estils. Entre els noms més coneguts que figuren en aquestes noves propostes que arribaran a la sala, hi ha la Sílvia Munt, directora de Les Mans. Aquest espectacle es podrà veure dissabte 26 d'abril a les 8 del vespre i a més està inclosa la iniciativa Escena Jove, que permet al públic de fins a 35 anys veure teatre només per 5 euros i després doncs gaudir d'una sessió amb DJ. L'altre espectacle inclòs en aquest programa és Burpees, de la companyia Mea Culpa, que comptarà amb 2 funcions, el 28 i el 29 de març. Dins del suport que des del consistori rubinenc es vol donar al talent local i també juvenil, el divendres 4 d'abril a les 8 tindrà lloc una sessió gratuïta que inclourà curtmetratges de joves artistes locals, així com també representacions teatrals. D'aquesta manera en parla l'Àngel Miquel Castejón, que és el director del Teatre Municipal La Sala.
Qui sap si d'aquests joves que surten en aquesta foto i que no estan aquí, doncs algú doncs, pot arribar a fer o bon cinema o bon teatre, o bones arts escèniques. Llavors ens sembla que tot i que sigui un experiment molt a les beceroles, molt al començament, no deixa de ser important perquè ells han tingut la necessitat de començar a crear coses. I a partir d'aquí, del futur, no saps mai on arribarà, però que a l'Ajuntament, en aquest sentit, els ha de recolzar.
Com sempre, aquesta programació té en compte també el públic més jove, els seus familiar també, amb muntatges que organitza la xarxa d'espectacles de Rubí, i dues propostes amb la música com a protagonista. El premiat espectacle de teatre musical Estimadíssims Malvats, que es veurà dissabte 5 d'abril, i Giselle, el muntatge del Ballet de Barcelona, que es va haver d'ajornar l'any passat i que arribarà el pròxim 24 de maig. I parlant de música, qui arriba al mes de novembre és l'artista Katy Perry, que ha anunciat dos concerts aquí al nostre país, el dia 9 de novembre al Palau Sant Jordi de Barcelona i el dia 11 al Movistar Arena de Madrid. Doncs aquests dos concerts seran els únics que farà aquí al nostre país i tancarà la seva, i començarà la seva gira a la Ciutat de Mèxic. Les entrades per anar a veure els concerts, especialment el de Barcelona, es posaran a la venda el dia 4 de març a les 10 del matí i, lògicament, escoltarem doncs una de les cançons més conegudes d'aquesta artista, volíem dir, Roar.
Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM. També ens pots veure a radiorubí.cat.
Down, but I got up, already brushing off the dust. You hear me? passa a la ciutat, t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
La plataforma ciutadana Refugees Welcome torna a fer una crida a la ciutadania rubinenca, en aquest cas, que vulgui llogar una habitació a persones refugiades. Recordem que aquesta entitat porta treballant a la nostra ciutat des de fa uns quants anys ja, des de l'any 2022, i des de llavors ha pogut concretar un total de 3 convivències. La darrera fa només 6 mesos. Ara busca més persones que es decideixin a oferir casa seva i, a més, busca també voluntaris per fer altres tasques a aquesta entitat. De fet, demà mateix han organitzat també una nova sessió informativa, en aquest cas en línia online, sobre aquest projecte d'acollida, que avui repassem no només les convivències, sinó de què va tot aquest projecte, amb el David Jacué, que és tècnic de projectes d'aquesta entitat de Refugees Welcome. Benvingut de nou, David.
Bon dia, Patricia.
Bon dia, què tal, com estem?
Molt bé.
Dèiem que vau començar a treballar el 2022, per tant ja teniu una bona trajectòria, i heu pogut aconseguir aquestes 3 convivències. Com deia jo, aquesta darrera fa només 6 mesos. M'agradaria que m'expliquessis la persona que ha vingut a viure aquí a la nostra ciutat, una miqueta com està funcionant aquesta convivència i com veu arribar fins a aquesta convivència, no?
La veritat que aquesta convivència està funcionant molt bé, no? Perquè nosaltres sempre pedim que el mínim siguin 6 mesos, però es pot renovar i pot continuar. I aquesta convivència va començar, doncs, com totes les convivències, sempre fent unes entrevistes i unes trobades prèvies perquè es coneguin tant la casa, la persona local que obre les seves portes, i la persona refugiada. Uh-huh. Van fer les trobades aquí a Rubí perquè tenim, a més, un vincle local, que és una voluntària de Rubí, i va fer les trobades perquè es coneguin, va anar molt bé i van decidir començar la convivència al setembre. Uh-huh. I des del setembre, pues, la veritat que molt bé. Al principi sempre hem d'estar més presents per fer aquesta, pues, un seguiment, pues, de com van anar les primeres setmanes, els primers mesos, però la veritat que ara, pues, tot molt bé, tot, pues, la casa està bé, la persona refugiada també, té un suport, no? Perquè té aquí un preu més social per, uh-huh, per viure, i puc treballar i puc començar a fer una vida més estable, no?
De fet, ja vam parlar l'any passat, si te'n recordes, ara ho comentàvem fora de micro, amb l'Esther Gallego, que també, doncs, té a casa seva. Encara viuen amb el Mamadou? Sí, perquè va venir ja fa un any aproximadament, una miqueta
però...
menys.
Però... el Mamadou va marxar, mm-hmm, i va començar una nova...
Ah, i ara té una segona convivència, o sigui que ha repetit l'Esther.
Sí, va repetir.
I
la veritat que està molt contenta. Mm-hmm. Per això va repetir i va querer continuar amb el projecte. Mm-hmm. I a més, sempre ho diu, no?, que l'agrada l'acompanyament que fem des de l'entitat, que jo crec que hem de posar en valor que no fem una convivència, metem dues persones a una casa, una persona, i ho deixem, no? Jo crec que és molt important posar en valor que hi ha un vincle local, una persona voluntària que fa un seguiment tant de la persona refugiada com de la persona local, i a més tot l'equip tècnic està sempre pendent, no? I si vols ens pots trucar i estem aquí, no? O sigui que...
Clar, perquè al final estem parlant d'una convivència. Exacte. Sigui qui sigui, és una convivència. Per Exacte. Tant, com deies, aquesta darrera que fa 6 mesos i que està funcionant molt bé, suposo que al principi doncs hi ha certs dubtes per les dues bandes, no? I d'aquí la importància d'aquest vincle que comentaves, aquest vincle local, no?
Sí, sí, al principi, però sempre hi ha més preguntes, més com de fer això, necessito fer el padró, alguna cosa, però ja després, quan tu comença, pues... marxa, no? I la veritat que està anant molt bé. Tenim molta sort perquè sempre fem les convivències amb calma, no? Nosaltres volem que les convivències funcionen molt bé, doncs no fem convivències molt ràpidament, no? Fem amb molta calma, com vaig dir, com trobades, mas també nosaltres pensem abans de proposar una convivència si va encaixar o no. Uh-huh. Fem entrevistes a les cases i fem entrevistes a les persones refugiades. I també podem veure si va funcionar o no, o si una persona, tant local com refugiada, potser que no sigui apta per fer una convivència, no? Doncs també és una cosa que ho mirem amb molta calma.
De fet, és una de les qüestions, o bàsicament, de què anirà demà aquesta sessió informativa que comentàvem. En aquest cas serà en línia i a partir de les 6 de la tarda, això demà, David? Sí.
Qualsevol persona que estigui interessada al projecte pot anar al nostre Instagram, que és Refugees Welcome, i ahir veurà com inscriure-se a la sessió informativa. O també pot anar a la nostra pàgina web i ahir veurà. A la sessió informativa nosaltres sempre convidem a qualsevol persona, ja vulgui ser vincle local, voluntària o llogar una habitació, nosaltres convidem a participar a aquesta sessió informativa, perquè podem resoldre moltes dubtes que qualsevol persona, com és normal, tindrà, no? De com funciona, com se fa el pagament, el contracte, pues tot això ho expliquem molt, molt bé a la sessió informativa.
Dèiem que estàvem parlant tota l'estona d'aquestes tres convivències, d'aquest projecte que és, doncs, obrir casa teva, llogar una habitació, però al principi jo deia també que busqueu voluntaris per qualsevol de les tasques que feu en aquesta plataforma ciutadana, que no només feu aquest projecte d'obrir casa teva, no?
Claro. Tenim també, fem moltes accions de sensibilització. Per exemple, la setmana passada vam estar a l'Institut Torrent dels Alous amb grup Eirene per participar en una APS que estan fent, no? I que a més presentaran el dia 20 de març, i necessitem voluntaris per participar d'aquestes activitats de sensibilització, d'aquestes trobades. A més, també des de fa més o menys 2 anys, però sobretot des del 2024, hem començat a treballar, sobretot a Barcelona, perquè tenim més voluntaris, a un equip d'habitatge. És un grup de persones voluntàries que, com que a vegades ens consta que arribin les cases, doncs aquest grup de voluntaris van fer recerca d'habitatges, recerca d'habitacions a Idealista, a Badi, on sigui, no? I fem una cosa que sembla a les convivències, però empareixem una persona voluntària amb una persona refugiada i fa l'acompanyament. I els dos junts van fent una recerca d'habitatge. I la veritat que està funcionant molt, molt bé, i per això també necessitem més voluntaris a Rubí, perquè podem desenvolupar aquest equip aquí a la ciutat.
Doncs demà insistim en aquesta sessió informativa a les 6 de la tarda. Com ens explicava el David, podeu entrar al seu Instagram i apuntar-vos, i per què no, doncs, a ser voluntari de la vostra entitat de Refugees Welcome. David, moltíssimes gràcies, com sempre, per venir a explicar-nos tot el que esteu fent aquí, no només aquí, sinó el que ens parlaves, aquest equip d'habitatge a Barcelona, i animem a la gent tant a assistir demà a la sessió com a fer-se voluntari.
Exacte, perquè, exacte.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Que vagi molt bé. Merci.
Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM. També ens pots veure a radiorubí.cat.
¿Alguna vez te has planteado experimentar con la música? Si es así, este es tu programa. Experimenta. El programa musical de Radio Rubí que trata la música alternativa con un toque experimental. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche con Adrián Eguizábal. No te lo pierdas. Experimenta.
Pero
Pràcticament són 3:15 del matí. Anem a fer un repàs a la premsa diària, a les portades dels diaris. Avui la majoria parlen de les qüestions que us comentava només començar aquest programa, però també, lògicament, de la situació a Ucraïna i d'aquesta reunió que es feia ahir a Kiev, coincidint amb el tercer aniversari. Us ho explicàvem ahir. Anem a la portada de La Vanguardia perquè precisament veiem aquesta fotografia del suport que li donaven ahir als països europeus, en aquest cas a Volodymyr Zelensky, ahir en aquest tercer aniversari de la invasió russa a Ucraïna. Europa fa costat a Zelensky davant l'ofensiva de Trump, és una de les qüestions importants, però sens dubte avui tots els diaris parlen de Junts, d'Esquerra i d'aquesta reunió bilateral que es produïa ahir. La Vanguardia, per exemple, titula: Sánchez ofereix a les autonomies un quitament del deute de 83.000 milions, el que dèiem, Junts retira la petició del debat sobre la qüestió de confiança i dona aire al Partit Socialista. A més, sobre aquesta comissió que dèiem, hi acorda amb el govern central 5.000 Mossos i 60 jutges més. A banda d'això, Alemanya, evidentment, continua sent notícia després de les eleccions de diumenge, que guanyava doncs el Partit Conservador. Merz adverteix que Europa ha d'organitzar la seva pròpia defensa. És el guanyador, amb aquesta petita fotografia que veiem avui a La Vanguardia de les eleccions de diumenge. Si ens n'anem cap a El Periódico, en aquest cas titula sobre un dels acords d'ahir d'Esquerra Republicana amb el govern espanyol. Catalunya deixarà de pagar 17.000 milions del Fla, ho anunciava ahir, per cert, Oriol Junqueras, el president d'Esquerra Republicana. A més, parla El Periódico d'aquestes comissions bilaterals que es van fer ahir, govern central i Generalitat pacten més inversions, Mossos i jutges. Parlant d'Ucraïna, ahir viatjava, us ho explicàvem també ahir, Pedro Sánchez, on va anunciar 1.000 milions d'ajuda militar per a Ucraïna. L'era Merz arrenca sota el signe de la desconfiança cap als Estats Units. En aquest cas parlem de l'Alemanya. I destaquem un parell de qüestions més de la portada avui del Periódico. Així és el sistema sanitari català 5 anys després del primer cas de Covid. Com dèiem, avui fa 5 anys el primer diagnòstic, per dir-ho d'alguna manera. I la Generalitat farà el pagament directe de la subcontractes d'obra pública. Si anem cap al punt, doncs Alemanya protagonitza avui aquesta portada, nova etapa a Alemanya amb el guanyador d'aquestes eleccions de diumenge. Merz, guanyador de les eleccions de diumenge, accelera les negociacions amb els socialdemòcrates per formar un govern que rellanci l'economia i assumeixi un paper de més lideratge a la Unió Europea. Qui se'n recorda de la Covid? És el que es pregunta avui al punt. I, a més, un parell de coses més. Junts opta per retirar la qüestió de confiança i govern i estat acorden més Mossos i més jutjats. I si anem a l'ara, doncs també parla de totes aquestes qüestions relacionades bàsicament amb el finançament. L'Estat condonarà 83.200 milions a les autonomies, 17.100 dels quals aquí a Catalunya. Fotografia de portada avui al diari Ara sobre el Papa. Ja sabeu que que està hospitalitzat i que el seu estat de salut doncs no és gaire bo. Pregària pel Papa a Sant Pere del Vaticà. Junts fa marxa enrere i retira la qüestió de confiança a Pedro Sánchez. I atenció, perquè Trump dona per fet que es reunirà amb Zelensky per firmar l'acord sobre minerals, després que es reunís, com veieu en aquesta fotografia, amb Emmanuel Macron, amb el president francès. Seguim repassant més premsa i ens n'anem cap al País, i ens trobem amb la fotografia que ja veiem a La Vanguardia dels països europeus doncs donant suport a Zelensky. Europa arropa Zelensky en Kiev i Estados Unidos vota con Rusia en la ONU. Un parell de qüestions més. El govern ofrece condonar 83.000 milions a les autonomies. Junts retira la proposta per exigir una qüestió de confiança. I, finalment, el futuro canciller Merz defiende la independència europea d'Estados Unidos. Si anem al Mundo, veiem aquesta fotografia de la reunió que dèiem, entre Emmanuel Macron i Donald Trump. Doncs Trump assegura a Macron que Putin acceptarà tropes de paz europees, però El Mundo també titula: Sánchez compra su continuidad con una superquita de Catalunya. I l'altra informació de la jornada: Junts se pliega y retira la cuestión de confianza tras pactarlo con Zapatero. I ens queda l'ABC i La Razón. A l'ABC veiem aquesta fotografia que ja veiem a l'ara: los fieles ruegan por la salud del Papa. I catarata de cessions, és com titula l'ABC, doncs totes aquestes informacions sobre condonar deute, sobre junts i tot això que estem parlant des de les 9 del matí, i precisament si ens n'anem a la raó, doncs també titula per aquí. Sánchez suma 1.900 euros més de deuda autonòmica per Espanyol, en aquest cas veiem la fotografia de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i Junts pliega veles i retira otra vez su órdago a Pedro Sánchez. Doncs anem a parlar precisament d'aquesta reunió d'ahir bilateral entre els dos governs, entre el govern català i el govern espanyol, on es van arribar a tot un seguit d'acords importants. Ho dèiem en començar, l'ampliació del nombre de jutges a Catalunya, també l'augment de la plantilla dels Mossos d'Esquadra, aquest consorci d'inversions que es pactaran entre els dos governs. En l'àmbit més judicial, el que dèiem de jutges, aquest acord d'ahir preveu incorporar més de 60 jutges en els propers 3 anys. L'objectiu és que la proporció de jutges per habitant doncs sigui similar aquí a Catalunya que a la resta del conjunt de l'Estat. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, que representava en aquest cas el govern català a la reunió d'ahir, detallava la roda de premsa posterior que els nous jutges es repartiran per tot Catalunya i que la priorització dels llocs on han d'anar es treballarà amb el Consell General del Poder Judicial. En qualsevol cas, ahir el conseller es referia a la bona sintonia entre les dues administracions i una miqueta a la tornada a la normalitat de relacions entre el govern català i l'espanyol.
I la comissió bilateral celebrada avui i la comissió de transferències crec que ve a denotar que ha començat una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya, centrada en donar solucions als problemes reals de la gent. I si m'ho permeten dir també, en demostrar que la política de la col·laboració, la del treball colze a colze, ha de donar millors resultats que la política de la confrontació. I avui aquesta és la constatació per part del govern d'Espanya i el govern de Catalunya.
Parlàvem de l'augment de la plantilla dels Mossos d'Esquadra, doncs que el que es va acordar ahir és aquest augment de fins a 25.000 efectius. Això suposa un increment doncs considerable per sobre dels 22.000 que en principi s'havia acordat amb el govern anterior, amb el govern de Pere Aragonès d'Esquerra Republicana. A més, altres qüestions que es van acordar ahir en aquesta comissió bilateral, per cert, l'augment dels Mossos serà fins al 2030, eh? Per exemple, que la Generalitat tingui plena competència per convocar, per formar i per nomenar funcionaris de l'administració local, ens referim a secretaris, a interventors i a tresorers que treballen en aquest cas als ajuntaments, a les administracions públiques. A més d'aquesta comissió bilateral que dèiem, ahir també reunia la comissió mixta de transferències, ahir va ser un dia de reunions i d'anuncis de tot tipus, com podeu comprovar. El seu objectiu doncs va ser, per exemple, el traspàs d'algunes de les transferències doncs que estaven congelades des de feia molt de temps, que també s'havien pactat amb l'anterior equip de govern, amb l'anterior govern encapçalat en aquest cas per Pere Aragonès, com són les beques. En parlava, de fet, el ministre Ángel Víctor Torres en aquesta compareixença que dèiem conjunta que es feia després de la reunió.
Que l'anterior fue celebrada hace 14 años, ¿no? Por tanto, la normalidad institucional entre la Administración de Estado y el gobierno de la Generalitat de Cataluña es para ser plausible. 14 años después, una comisión mixta de transferencias, aquí gestión de becas y ayudas al estudio, actualización de los módulos para la implantación de unidades judiciales, transferencia del canal Xerta-Sénia, también transferencia de 9 obras hidráulicas y más, transferencias 2 más con respecto a unas fincas que tienen que ver también con la defensa del medio ambiente y la naturaleza. Por tanto, creo que es un día importante para la Dirección General del Estado, para la Generalitat de Cataluña, porque creemos en la cogobernanza, creemos que el fortalecimiento del Estado autonómico es también una defensa de nuestra Constitución y lo vamos a seguir haciendo.
Més anuncis, com veiem a les portades dels diaris. Curiosament, mentre estaven reunint el govern català i espanyol, que recordem, els dos són socialistes, doncs, per part d'Esquerra Republicana, s'anunciava un acord també amb el govern espanyol, en aquest cas, sobre el que deu la Generalitat. Ho anunciava, a més, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, aquest acord amb el govern espanyol de la condonació de, concretament, 17.100 milions d'euros del deute doncs, que té, en aquest cas, Catalunya amb l'Estat. Ho explicava, com deia Oriol Junqueras, en roda de premsa. Representa això un 19,9% del deute que té el govern català i equivale a un 22%. De fet, demà hi ha Consell de Política Fiscal i Financera, on s'aprovarà aquesta condonació i, lògicament, després haurà d'anar cap al Congrés dels Diputats, on, per cert, aquesta tarda hi ha sessió a partir de les 3 de la tarda. Si us sembla, escoltem a Oriol Junqueras, que va ser l'encarregat de fer aquest anunci després d'arribar a aquest acord, que, per cert, era un acord d'investidura, de Pedro Sánchez.
Respecte a si aquests acords positius als quals hem arribat en les últimes setmanes modifica la nostra posició sobre una possible negociació pressupostària, la resposta és no. No. M'hem explicat manta vegades, infinitat de vegades, ho ha fet aquí davant de vostès també la secretària general del partit i portaveu, l'Elisenda Alemany. No hi haurà una negociació pressupostària per al 2025 ni amb la Generalitat de Catalunya ni amb el govern espanyol. No hi serà, entre d'altres coses, perquè estem convençuts que és molt important que quedi clar que els acords vigents s'han d'anar complint i que els hem de portar més enllà. No hi serà perquè ha de quedar clar que la prioritat d'Esquerra Republicana és servir a Catalunya amb la màxima ambició possible.
De roda de premsa d'Esquerra, anunciava Oriol Junqueras aquesta condonació del deute i després arribava la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, que també anunciava que l'Estat assumirà 83.252 milions d'euros del deute de totes les comunitats autònomes, que és el que hem vist a les portades dels diaris i és el que es parlarà, com dèiem, demà en aquest Consell de Política Fiscal i Financera. I després d'aquest anunci, doncs roda de premsa del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que anunciava també, doncs, davant dels mitjans de comunicació que en el seu cas, en el cas de les autonomies que governa el Partit Popular, votaran que no.
Ah, bien, pues yo no tengo ningún inconveniente en decirles que, evidentemente, las comunidades autónomas del Partido Popular han hecho público desde el mes de julio pasado cuál es su posición. Lo que quiere hablar el Partido Popular es de la financiación de las comunidades autónomas, no de cuánto vale el apoyo del independentismo para que Sánchez pueda estar unos meses más en el gobierno. Por tanto, los presidentes del Partido Popular van a votar que no. Van a votar que no a la desigualdad, a que se premie la mala gestión, a los privilegios y a la compra de la presidencia del gobierno con pago en efectivo del dinero de todos los españoles a los independentistas. Comprenderá que ahora pagar lo que otras comunidades autónomas han gastado, aquellos que han sido más contenidos en el gasto, es lo contrario de la buena gestión, lo contrario de la equidad y lo contrario de la igualdad.
Si recordeu, ahir dèiem que avui, a partir de les 3 de la tarda, s'havia de debatre i de votar al Congrés dels Diputats la proposició, no de llei, famosíssima, de la que parlem moltes vegades de Junts, doncs perquè Pedro Sánchez se sotmetés a una qüestió de confiança. Fa molts dies que anem explicant i anem dient si finalment, doncs, es presentaria o no, i finalment, doncs, no es presentarà i no es debat aquesta tarda al Congrés dels Diputats. Ho anunciava Junts primer a través d'un comunicat i després feien roda de premsa, i en el seu cas el secretari general d'aquesta formació, Jordi Turull, explicava una miqueta l'argumentació d'aquesta retirada de la proposició no de llei de la seva formació.
L'executiva nacional de Junts per Catalunya ha debatut la situació àmpliament i també la petició que ens adreça l'ambaixador. I tot i que hi constatar la confiança que no existeix amb el Partit Socialista Obrer Espanyol i que està absolutament deteriorada, ha decidit correspondre a la petició de l'ambaixador i fer un darrer esforç per evitar la ruptura. En conseqüència, avui, el grup parlamentari de Junts per Catalunya al Congrés retirarà la proposició no de llei amb la voluntat de donar el temps que l'ambaixador ens demana perquè es materialitzin els acords pendents. Aquest és l'acord que hem pres avui a l'executiva, un acord que ha estat acordat per unanimitat de tots els assistents després de moltes intervencions i després de molta valoració.
Doncs només ens queda repassar que avui és dimarts i, per tant, fa mitja horeta aproximadament han començat les dues reunions de tots els dimarts, la del Consell de Ministres i la de l'executiu català, i en una estoneta, a partir de 12:45, hi hauran les dues rodes de premsa corresponents i, per tant, sabrem els acords a què arribaran els dos governs. Dèiem, a les 3 de la tarda també avui, sessió al Congrés dels Diputats, es repetirà demà a les 9 del matí, hi haurà sessió de control al Congrés i també sessió al Parlament de Catalunya. Catalunya. Ara sí queda un minutet més o menys perquè arribin les 10 del matí. Moment d'actualitzar la informació amb la Pamela Martínez, que ja la tenim aquí. Després, com sempre, doncs, tertúlia amb la Lídia Martín.
Són les 10 del matí.
Ràdio Rubí, notícies.
Bon dia. L'acte de cloenda dels 100 anys de